Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. A Barcelona, el govern de Jaume Collboni salva el primer tràmit dels pressupostos municipals gràcies als vots d'Esquerra i els comuns. El partit d'Ada Colau hi ha votat a favor, però a canvi de negociar un pacte de govern abans d'un mes. Més detalls. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Ja ho van avisar ahir. Els comuns han permès que els comptes superin el primer tràmit a la Comissió Extraordinària d'Hisenda que s'ha fet aquest matí, però avisen que votaran en contra dels pressupostos al ple de març si no hi ha un pacte de govern amb el PSC i Esquerra Republicana. De fet, la portaveu de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha criticat el paper dels republicans.
I els hi proposem negociar seriosament. Ens asseiem que puguem començar a treballar amb aquest acord, no a fer de comparses, no a tancar miniacords de partides concretes, un pressupost de 3.800 milions d'euros. No volem ser els socis petits.
El regidor d'Economia i Hisenda, Jordi Valls, ha carregat contra els comuns i ha demanat que, si volen polítiques d'esquerres, votin a favor dels pressupostos al ple de març.
Repeteixen excessivament, i dic excessivament, que volen un govern, que apel·len a la responsabilitat i volen un pressupost d'esquerres. Però tenim una certa dificultat, i vostès també tenen una segona oportunitat. Si realment volen que aquest Ajuntament desplegui polítiques d'esquerres, al ple de març tenen la segona volta.
Els tres partits de l'oposició de dretes, Tries per Barcelona, el Partit Popular i Vox, hi han votat en contra.
Moltes gràcies, Pau. I atenció a aquesta xifra. 6 de cada 10 joves que poden sol·licitar els avals de l'ICO per comprar un habitatge no compleixen els requisits bancaris. En principi, poden accedir tots els joves fins a 35 anys i també les famílies amb menors a càrrec. Un dels requisits és tenir uns ingressos individuals de fins a 37.800 euros anuals. El Consell General de l'API alerta que aquests ajuts seran, diuen, insuficients, ja que els joves que vulguin accedir-hi no compliran, com dèiem, amb els requisits de solvència financera que reclamen els bancs. I d'altra banda, alerten que si s'aplica un topall en el preu del lloguer, baixarà l'oferta de propietats d'arrendament, augmentarà el preu mitjà de les rendes i els propietaris deixaran d'invertir en el manteniment dels habitatges. I més qüestions a Campdevànol, al Ripollès. L'Ajuntament recomana no consumir aigua de la xarxa per beure ni tampoc per cuinar, una decisió que també ha pres el municipi de Ripoll, tot plegat arran de l'elevat nivell d'arsènic que s'ha detectat i que supera els 10 micrograms per litre. Es tracta d'un element químic que es troba de manera natural a l'aigua, però arran de la sequera s'ha vist incrementat. L'aigua de l'aixeta sí que es pot utilitzar, però per dutxar-se, rentar la roba, sense cap risc també per la salut. De fet, ja en altres episodis de sequera els nivells d'arsènic també van pujar i es va haver de limitar el consum de l'aigua. I abans dels esports, pendents des de tot el matí del macrodispositiu policial a Barcelona contra diverses xarxes criminals dedicades al tràfic de drogues, principalment de marihuana, i així s'estan fent diverses entrades i també registres majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona. El dispositiu hi participa en un centenar d'agents, tant de la Comissaria d'Investigació Arro, Seguretat Ciutadana, com també de la Unitat Canina, un operatiu que també inclou el delicte de defraudació de fluid elèctric. Per tant, n'estarem pendents. Ara són les 11:03. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dimarts amb Pol Corredoira.
El Barça ha publicat la convocatòria per viatjar avui a Itàlia. Joao Félix és la gran novetat. Ahir va fer gran part de la sessió d'entrenaments amb el grup i es confirmen les bones sensacions. Podria tenir uns minuts en l'anada de vuitens de final de la Champions amb el Barça, en aquest cas que enfronta demà l'equip de Xavi al camp del Nàpols. Els dos equips arriben amb dubtes. De fet, els italians ho faran amb un entrenador nou. També viatja amb l'equip Sergi Roberto, que rep l'alta mèdica. És baixa Valde, Gavi, Ferran Torres i Marcos Alonso. En futbol internacional ha mort als 63 anys Andreas Brehme, l'autor del gol que va donar el Mundial de 1990 a la selecció alemanya. Brehme va jugar al Saragossa la temporada 92-93 i va fer carrera al Bayern de Munic, Kaiserslautern, Inter de Milà, entre d'altres equips. És considerada una llegenda del seu país pel gol que va donar al campionat mundial, però també per ser campió de la Bundesliga en dues ocasions. I un apunt de tennis, Albert Ramos passa als vuitens de final de l'Open de Rio de Janeiro al Brasil. El català ha guanyat la primera ronda al peruà Juan Pablo Varillas per 3-6, 6-3 i 7-5. També el balear Jaume Munar s'ha classificat pels vuitens. Ha guanyat en primera ronda l'austríac Sebastian Hofner en poc més d'una hora, 6-3 i 6-1 per la via ràpida. Ara, a vuitens, Munar es veurà les cares amb el brasiler Thiago Wild, el número 82 del rànquing del món.
Doncs amb aquesta notícia acabem. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 12 del migdia. Sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Més notícies a les 12 del migdia.
Ràdio Estel.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca...
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Set minuts, que passen gairebé de les 11 del matí. Camarada Espluga, què tal?
Bones.
Com estàs?
Bé.
De dimarts, deies, eh?
De dimarts, sí.
Tu també ets dels que els hi costen més els dimarts que qualsevol altre dia de setmana, o no?
Ostres, sí, tu.
Sí, eh?
El dimarts es fa criminal.
Jo sempre dic que no, que jo sóc de dijous. Més dijous...
Els dijous són guais.
Són guais?
No, no. Jo tinc molta energia el dijous.
Jo estic molt cansat i encara queda divendres.
Saps? Bueno, però jo dijous ja estic enèrgic, estic alegre, estic a tope.
Comencem a tope, doncs?
Sí, sí. T'escolto estrany, però bueno, ja...
Sí?
Ja m'adapto, sí.
Estic ja posat... Espera't. Aquests tampoc?
Aviam, hola, no, aquests... Bueno, aviam... No... Aviam... Sembla que sí... Ui, és que el cable està una mica raro.
Sí, no... Anem solucionant, eh?
No, aquests no, aquests no, aquests. Aquests m'empanyo. T'escolto només d'una orella
Val.
I faig veure que et sento de les dues i ja està.
I fas exacte, com que és tele, això.
Exacte. Llavors fa,
Exacte.
Ja està. Llavors ho faig com aquests professionals que van així, amb un dins i un fora.
Ara.
Com perquè no suporten escoltar-se a si mateixos.
Aquests professionals... No, no, saps... Mira, aquests professionals. Va, deixa'm-ho dir, això, perquè jo sóc d'aquests, que sempre tinc un dins i un fora, diguem, d'auricular. Això ho faig per... Amb un, escoltar el que estem emetent, i amb l'altre, escoltar la meva veu real i la teva veu real.
Clar, per no dissociar.
Perquè si no, exacte, em torno com una mica...
Majareta.
Lelo. Sí, 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 és així. Va, Leo, pues
mira,
a la matèria.
Això ens va perfecte per parlar del que parlem avui, però literalment perfecte.
Sí?
Perquè avui parlem d'autoficció.
Ah, mira, clar.
Literalment.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
És una mica el rotllo.
És així.
I...
Autoficció, eh?
Sí, l'autoficció.
Realment s'estan fent moltes obres de teatre sobre aquesta autoficció.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Que m'has de dir alguna cosa?
No, però mira, és, o sigui, és curiós perquè jo crec que... Bueno, el teatre sempre va una mica a rebufo d'altres corrents artístiques, no? Marcadament jo crec que de la literatura. No, el teatre sempre arriba, jo què sé, 5-6 anys. Bueno, perquè clar, les autores i els dos escriptors escriuen un llibre. El llibre es publica. Anagrama fa una promoció de l'hòstia. La gent va a les presentacions dels llibres, llegeixen els llibres i diuen, ostres, això està molt xulo. Haurien de muntar alguna cosa. I llavors, clar, busquen, intenten aconseguir alguna subvenció, que és un drama burocràtic. Fan una estància artística no sé on. I finalment es posen a fer l'obra de teatre. I clar, entre que es va posar de moda l'autoficció, la literatura, i ara el teatre, han passat 5 o 6 anys.
No? Sí.
Llavors, clar, jo estic una mica cremat, sí, sí, sí. De l'autoficció.
Sí?
Sí. Però perquè... O sigui, l'autoficció és una cosa que és interessant perquè, com... A nivell filosòfic és molt interessant, l'autoficció, perquè el que permet, el que no permet, de quin, les obertures de possibilitat i de més... pues periculoso, sí, és una qüestió perillosa, és molt perillosa. I sobretot pel moment on estem ara, no? O sigui, com... L'autoficció és una cosa molt recent, en realitat. Mm. No... Bueno, Nietzsche ens diria que tota filosofia és autoficció, sempre, no?
Sí.
O sigui, sempre estem parlant de nosaltres mateixos perquè, bueno, és lo que hay. Però...
Són uns agòlatres.
Sí.
Com
sí.
espècie.
No crec que sigui com a espècie.
No?
Al nostre moment històric com a espècie ja ho som.
Sí?
Sí.
Ho hem estat menys?
Molt menys. Molt menys. Pensa que... un dels reptes per traduir els autors grecs, no? Mm. Sonadament Plató i Aristòtil, és que no hi ha una paraula per individu. Ciutadà. Però ciutadà no és un jo. Ciutadà és aquell que viu a la ciutat i forma part de la ciutadania.
El col·lectiu.
Exacte. No, vull dir que és un tema que, sens dubte, s'ha anat transformant i s'ha anat tornant marcadament més narcisista. Mm-hmm. O sigui, com més accelera el capital, o sigui, com les identitats més passen a ser un mode de consum... Mm-hmm. Més marcada és la identitat individual. O sigui, més important és la identitat... Perquè la gent, fa molts anys, antigament... Antigament vol dir... Antigament de veritat, no la meva àvia. Vale. O sigui... No, clar, vull dir, volia deixar-ho clar. Vull dir, antigament no és el segle XX. Antigament, t'estic parlant dels 5 abans de Crist.
Val.
A l'antigo, no. La gent... No hi havia aquesta preocupació tan... neuròtica. No, és que ni fa ni 500 anys ni 400, aquesta preocupació neuròtica per la identitat, per qui sóc jo, qui sóc jo, què m'agrada, quin és el meu objectiu a la vida. Sí. Estàs una mica agosarat fer-se aquestes preguntes, eh? Vull dir, estan molt bé aquestes preguntes, però qui ets tu per respondre-les, no?
Clar.
I llavors, clar, sí, és interessant veure com l'autoficció és un gènere que comença a agafar molta importància quan es comença a establir la societat de consum. O sigui, van... Són dos fenòmens que van de la mà. No és un fenomen que comença... això, avui fem microclasse d'història, però bueno, ja està bé, jo crec que és interessant. És un rotllo, el tema del jo, neix sobretot a la modernitat i està vinculada a dos fenòmens. El primer és el descobriment del jo, entre cometes, que fa Descartes amb el cogito ergo sum, no? Sí. El penso, doncs existeixo. I, sobretot, per l'invenció de la impremta. L'invenció de l'impremta és un fenomen importantíssim, no?, que marca un abans i un després de la història de la humanitat, sense que ho anem a Occident, no? Això és, no hi ha, crec que no hi ha cap dubte. I la manera que es té de llegir passa de ser a través de la recitació en veu alta, perquè la lectura fins a l'impremta, tothom llegia en veu alta. Això de llegir en veu baixa o llegir cap endins és una cosa que no es feia. I comença a aparèixer el que anomenem la lectura privada. No? La lectura... íntima. I amb això passen dues coses. Això serà, primer, un dels fonaments de la burgesia, de la ideologia burgesa, és a dir, la idea de la privacitat, de la intimitat, de tindre coses... La vida privada, no, que això no li convé a nadie. I, per altra banda, vindrà de la mà amb l'aparició de les primeres memòries, els primers diaris i tot el que anomenem la literatura, la novel·la. Uh-huh. Neix la novel·la, no?, d'aquesta manera. Llavors, a partir d'aquell moment, el jo va agafar una importància, no? És molt paulat, és molt progressiu, va molt, molt a poc, però és un fenomen que va succeint.
Val.
Sí, sí, sí. Em quedo sense coll. I llavors, diguéssim que el moment més... Al segle XX ja, agafa molta força aquesta autoficció, i va en augment, no? Potser les artistes hi ha... dintre de la literatura de dones és una cosa bastant més popular que amb els homes, no? Especialment, jo sé, aquí podríem dir Margarita Duràs, hi ha tota una sèrie d'autores que fan molta autoficció, també per revaloritzar l'experiència en primera persona del singular que ha estat borrada a la història, o ha estat, dins els borrats, ha estat no permesa a la dona. Llavors, fan tota aquesta autoficció en un intent de... tornar, o sigui, com deixar per escrit una experiència que no s'ha permès expressar, no s'ha permès viure. Llavors sí que té una tasca molt política, no?, diguéssim, aquesta autoficció, perquè és com, no, tots aquells subjectes, no?, que al llarg de la història no se'ls ha permès ser subjectes, és a dir, no, el seu job no ha tingut cap mena de valor, amb l'autoficció sembla ser que van reconquistant, no?, aquests espais. Clar. Quin és el problema? No, però tot això està molt bé.
Sí, clar.
No reconquista espais... Sí. És a dir, jo que sé, un dels llibres més importants a Maria Zambrano, que, de Libro y Destino, és autoficció en tercera persona.
Tot el que has dit jo crec que podíem resumir-ho en autorrevisar-se. Uh-huh. Jo crec que l'autorrevisió.
No sé ni per què és una revisió, però sí. En plan, seria tornar-se a explicar el relat propi una altra vegada, no? Per objectiu que sigui.
Val.
Però clar, pot ser un objectiu pervers, l'autoficció.
Mm-hmm.
No. Perquè sí, un pot fer una revisió crítica d'un mateix, com per exemple unes confessions, no? Mm-hmm. Com Sant Agustí, Rousseau... Mm-hmm. O un pot fer una revisió, entre cometes, estic fent aquí el plat d'així, i pot literalment justificar tota la seva experiència, o el que és pitjor encara, tindre un goig autocomplaent i narcisista amb els seus propis deliris.
Uh-huh.
No? O sigui, és molt delirant, l'autoficció.
Sí.
Molt. No, perquè, reescrius constantment la teva memòria i, per mi, el més perillós, que és una mica el que començo a tindre la sensació, que és el problema que estem tenint ara mateix, amb la hiper... producció d'autoficció d'avui en dia. Hi ha una hiperproducció, la literatura és una cosa molt bèstia. O sigui, sembla ser que la gent ja no sap llegir si no els estan parlant en primera persona. No? O sigui, llegir un llibre que està narrat com en primera persona i que és com una autoficció és molt fàcil de llegir, perquè... Però clar, la gent és un llibre diferent i ja, ostres, hem de fer un esforç. L'autoficció és... Igual que llegir un diari, unes memòries, és una cosa que es llegeix com... És una... Busca la identificació constant.
Uh-huh.
Aquest és el problema, també. Per què hi ha tanta autoficció avui en dia? Perquè els lectors, les lectores, la gent, busquem constantment sentir-nos identificats amb els productes culturals. No?
Però hauria de ser la idea, no?
No.
Per què?
Jo no llegeixo per sentir-me identificat. Jo estic avorrit de mi mateix. O sigui, com... Jo per què carai vull el meu temps lliure seguir pensant en mi mateix?
Però és evident que la cultura, des d'un punt de vista o altre, t'ha d'interpel·lar.
Sí, però una cosa és una interpel·lació, que un fenomen estètic té la capacitat d'interpel·lar-te per la seva potència creativa.
Uh-huh.
Però una cosa és això, i una altra cosa és sentir-se identificat personalment. Rollo, ah, clar, ah, oh, m'entén, no? Aquesta això que diu, oh, m'entén. Li ha posat paraules a allò que jo penso.
Sí.
Hòstia, cuidado, compte. Perquè llavors entrem en un bucle, en un loop autorreferencial, en el qual seguim llegint allò que justifica... O sigui, és... un solipsisme subjectiu on llegeixo sobre coses que parlen de mi i d'aquesta manera justifico la meva subjectivitat i com estic justificant la meva subjectivitat llegeixo més coses i llavors és perillós perquè que et sentis identificat no vol dir que et sent que sigui bo per tu.
Uh-huh.
No? És a dir, la gent a vegades va llegint com si no, allò no importés, no? Així, és a dir, i és perillós perquè ens podem pensar massa sobre nosaltres mateixos, no? O sigui, I aquí hi ha una tensió molt forta en l'ésser humà entre... Epa, t'ha caigut el bolígraf. No pensar gens i ser una persona completament... que no s'entera de res.
Sí.
I ser una persona que està tot el punyetero dia pensant sobre si mateixa. Per mi és igual de problemàtic. Exactament igual de problemàtic. O sigui, una persona que només pensa en si mateixa és insuportable. O sigui, no pensa en un sentit egoista, sinó que està constantment analitzant-se. I això per què? I això hi ha aquest trauma, aquest no sé què. Ostres, parem. Per què? No, perquè podem buscar tantes raons com diferències. Vull dir... No, l'autoficció reforça el mite del jo. Com que hi ha alguna cosa a descobrir la nostra identitat, com que hi ha un secret a descobrir, hi ha una essència del nostre jo que ha de ser posada, ha de sortir a la llum...
Uh-huh.
I el problema és que llavors tots els elements de la nostra vida es converteixen en elements literaris, o secundaris, o personatges, per la nostra història. Això és el pervers.
Val.
No? Perquè si jo faig autoficció, tu deixes de ser una persona amb la seva història, a ser un element que jo utilitzaré en la meva novel·leta,
sí,
o en la meva història, el que sigui, què m'has fet a mi.
Uh-huh.
No? I tota la teva identitat passarà en... Com m'has afectat a mi. I ja està. No seràs res més que una afectació literària per la meva història. I això és una perversió absoluta. Per això, però, clar, la gent que fa autoficció dirà no. Jo no faig això. Jo he de fer això. Però és un tema que no és conscient. Aquesta és la idea. O sigui, no podem pecar de voluntaristes. O sigui, la teva voluntat no és tan forta. si tu et tires tot el dia fent autoficció,
sí,
escrivint sobre tu mateix, canviant cosetes, veuràs la gent i el món com a elements literaris. O sigui, és un Don Quijote, però és un Don Quijote postmodern. No, perquè al Don Quijote se li va la castanya,
sí,
pels llibres, tu, perquè els llibres de les novel·les, la cavalleria, no?
Sí.
I el pobre Sancho Panza és una persona magnífica, no? Però clar, allò és un altre món. Però avui en dia, el Don Quijote escriuria sobre si mateix, aquest és el problema. No veuria Molinos de Viento, es quedaria a casa seva amb el mag escrivint sobre Dulcinea, però Dulcinea seria una persona real. O sigui, com seria al revés. Vull dir, seria... No sortiria al món. No faria... Convertiria el món en el seu propi relat, no sé si m'explico.
Fer autoficció no és res més que no sortir de les xarxes socials?
Clar, vull dir... és un tema que crec que sí, crec que també va de la mà amb les xarxes socials, no? Perquè les xarxes socials ens siguen aquestes càmeres d'eco brutals.
La xarxa social, depèn de com l'agafem, també és autoficció.
És literalment autoficció.
Venc una vida...
Sí.
Idealitzada, que en realitat no existeix.
Gens. O sigui, clar. I això es pot anar cap a diferents... O sigui, és interessant el que dius perquè, a més, entra qualsevol aspecte. És a dir, l'estil més clàssic, no? L'estil més, diguéssim, més millennial de les xarxes socials, no? Seria això, venc aquesta vida que no tinc, que és més aviat una aparença, no? Però també cada generació té una relació diferent amb les xarxes socials, no? La generació Z, no, una mica més la meva, hi ha, per una banda, aquest tipus de... Aquesta gent que sí que té una relació de pura aparença i de grandiloqüència a les xarxes,
sí,
d'una falsa abundància, però ara també hi ha tot un culte a la desgràcia, on hi ha una autoexposició descomunal de les misèries.
I aquí m'ha passat...
Estic fet una merda, he tingut un atac d'ansietat, no paro de plorar per la meva exparella, em penso arrencar el cor i em faré tripes per tot arreu, borrades constants,
sí, sí,
no?
Sí.
Vull dir, i allò també és un culte a l'espectacle,
Sí, clar, evidentment.
O sigui, allò...
Notorietat. Notorietat.
Exacte, o sigui, funciona... És molt diferent, però ara és molt igual, no? Mm. I en aquest sentit, l'autoficció és literalment aquestes dues coses, no? Hi ha qui escriu unes memòries, no? Per quedar molt bé, com el príncep... Bueno, el quasi príncep... Bueno, el no príncep, ja, de Wales.
Val, sí.
No? Que renuncia a la corona i escalça unes memòries justificant la seva decisió. Mm-hmm. O el personatge ridícul i absolutament desfassat del director de cine... El...
Quin d'ells? Woody Allen.
El Woody Allen, no? Que també escalça unes memòries per justificar que se'ls sembla la seva filla adoptada.
Sí.
Això és així, eh?
Sí.
Perquè les memòries van d'això, sí, no? O podem ser un poeta pertorbat que fa unes memòries, escriu, fa autoficció per fer una oda de la seva misèria i de les coses repugnants que ha fet a la seva vida, com seria Bukowski, per exemple, no?
Sí.
Vull dir, els dos extrems fan exactament el mateix, no?
Mira, em queden 7 minuts.
Digues.
Que en tu és poc. Per tant, ja enceto el tema, perquè me'l volia reservar pel final.
Digues.
Però és que té molt a veure amb tot això. Mira, avui parlarem amb Toni Casares. Toni Casares és el director de la Sala Beckett.
Hòstia, ja s'ha liat, eh? Ja.
Rentaré la boca.
Perdó. És que és un tema que perdó. Demano disculpes.
L'ha seguit, el tema, eh?
Sí.
Val.
Bueno, per sobre. No he entrat en profunditat, però
ara parlarem de tot plegat amb ell. Suposo que la gent és conscient de tot el que ha passat. Si no, fem un breu resum. A la Sala Beckett s'està representant una obra que es diu Cacofoni, que en un moment donat s'esmenta un jugador de futbol... que és un agressor de violència sexual, a qui posteriorment s'absol, dins d'aquesta ficció, a qui posteriorment s'absol, i es diu que és un jugador de l'Espanyol, del Real Club Deportiu Espanyol. L'obra original és un jugador del Rangers, no sé què, no sé quantos, que és un club de segona divisió. Diuen que s'ha agafat el nom del Real Club Deportiu Espanyol perquè també és un equip de segona divisió, d'equips catalans de segona divisió, només hi ha l'Espanyol, i per tant doncs s'optava per agafar aquest nom, i així han estat algunes de les explicacions que s'han donat després que moltíssima gent d'espanyol s'hagi queixat, més o menys barroerament, hi ha gent que ho ha fet molt educadament, hi ha gent que l'educació encara la troba per casa, diguem-ne, i després d'un comunicat del Real Club Deportiu Espanyol, respost per un altre comunicat de la Sala Beckett. Autoficció. Clar. Què et sembla tot plegat?
L'autoficció pot tindre un esperit crític. O sigui, pot tindre una voluntat crítica, com en aquest cas, no? Pot servir per atacar. No. En aquest cas, jo crec que...
Molta gent de l'Espanyol, perdona, però posa en context, molta gent de l'Espanyol que considera... Home...
Tens el Barça, que té el Dani Alves, no?
Tens el cas Dani Alves, que hagués tingut més repercussió...
És molt mediàtic, clar. Tal... Ja, però, honestament, o sigui... No vull jo pecar d'ara...
Jo crec... Li diré a Toni Casares, eh? I ho dic ja, perquè li vull dir amb ella. Jo crec que ens estem equivocant de debat. Jo crec, sí, que ens estem equivocant
quin,
de debat.
O sigui, quin és el debat, exactament? Quin debat està ben dit?
El debat és si a l'obra hi pot sortir el nom del Real Club Espanyol lligat a aquest fet.
Aquest debat és una pèrdua de temps.
Clar, per mi el debat és les agressions sexuals i encara més les agressions sexuals que queden impunes.
O sigui, òbviament... O sigui,
per mi el debat és aquest.
Però passa allò de sempre. Passa allò de sempre. Passa allò de sempre. O sigui, honestament, a ningú li hauria d'importar un carajo si surt el nom de l'Espanyol o no. O sigui, això és el primer. Perquè és un club de futbol, vull dir, no és... O sigui, i si és una institució, doncs una institució. És que tal li carda. O sigui, de què estem parlant aquí? No? D'una agressió sexual. Anem a parlar de... És que tens tota la roda del món, perquè... A més, però això és un element mediàtic, sempre. O sigui...
Jo crec que estem desviant l'atenció. Uns i altres.
Clar, però perquè s'estableix un... Aquí la idea sempre... Això és, a més, és el tema de l'hegemonia. Uh-huh. És qui estableix el marc de debat. I qui estableix el tema de debat guanya. No? I en aquest cas, qui guanya, doncs? Guanya quan no s'està parlant en cap moment de cap problemàtica més enllà d'un club de futbol. Uh-huh. No? Llavors aquí hi ha una clara victòria com del patriarcat, o com li vulguem dir, no? I sobretot, aquí també és el risc de la... Per això, un dia t'ho deia, el tema de la transgressió, que, no, o sigui, o, no, que creia que avui en dia ja no tenia sentit la transgressió per la transgressió. Una mica relacionada amb això d'ara. Perquè, i és un dels problemes que pot tenir l'autoficció, que és amb aquest epatoa le burgesó, amb aquest anem a indignar la gent, no? Amb aquesta indignació que generen aquestes coses, i l'autoficció pot generar aquesta indignació perquè col·loquem noms, i col·loquem llocs, i col·loquem... Que, per cert, si hi ha gent que està viva, ojo perquè et poden denunciar. Com és el delicte aquest d'honor?
D'honor, sí.
Una de les coses... Sí. No? I pot córrer un puro que no veus. Per sort no llegeix ningú i no passa res, però... Si tal... Però la qüestió és que... El problema en col·locar... Per exemple, si jo escric un llibre d'autoficció, no? I col·loco un nom d'una persona coneguda, perquè jo crec que pot ser interessant, el que acabarà passant és que, si es parla d'aquest llibre en algun moment, serà pel nom d'aquesta persona coneguda, i ningú farà el favor de llegir el llibre, ni sobre el que es diu el llibre, ni el que es planteja el llibre, i l'únic que passarà serà un debat sobre aquesta persona, que és completament secundària. Uh-huh. Perquè el nom del club és una cosa absolutament secundària a nivell narratiu. Perquè no s'està fent una denúncia al club, s'està fent una denúncia a la institució de l'agressió, bla, bla, bla. Llavors, també hem de ser intel·ligents quan fem aquestes coses. I és com, si jo sé que això generarà tota aquesta qüestió i no vull centrar-me en això, i vull centrar-me en un altre aspecte, cal. No. I cal que m'enganxin aquest debat, perquè, clar, ara tothom està encès al món de la cultura. O sigui, s'està liant una part, i també et dic que la gent està com un llum. Perquè la gent que ha donat suport a la Beckett, cosa que em sembla molt raonable, no? Perquè tampoc s'ha de boicotejar una funció perquè surti un nom. Els comentaris. La gent està fatal. Està fatal. Dient de tot, eh? O sigui, jo he flipat. Primer he pensat com, hòsties, esteu molt ofesos per algú que no sé...
Jo és veritat que no em situo al mig, eh? Però també és veritat que si defensem la llibertat d'expressió...
Hòstia, tu.
Per la cultura, l'hem de defensar per qui es queixa.
No, i a més... No, però a més, però és que... Passa allò de sempre, el que et dic, no? Aquí sembla de la correcció política. Qui s'està queixant de allò de la Beckett? Qui? Els que es queixen de la correcció política, eh? Que ja no se puede decir nada. Són aquests, eh? Els que es queixen. Els Pablo Motos en miniatura. És veritat. És el perfil de persona que es queixa. El que es queixa que ja no es pot dir res, que ja no es pot fer una broma sobre homosexuals o ja no es pot fer una broma sobre no sé què. Són els mateixos. Mm-hmm. Vull dir que tampoc... Que... prendre pel sac. Però, no sé, això ja ara a la volta aquí, completament.
No, però com que donàvem el tema de l'autoficció, vull dir, volia tocar aquest tema,
era...
perquè ara en parlarem extensament.
Ara mateix.
Sí, després de mi. Després de tu, en aquest estudi, entra Toni Casares, director de la Sala Beckett.
Pregunta-li en algun moment què pensa de l'autoficció, a veure què diu. Veritat. No.
Òscar, tu no estona.
No. No puc anar a cremar ponts. És broma. No, però he d'anar... No, jo respecto molt la Beckett, genuïnament. És una sala que respecto moltíssim.
Jo sempre dic...
És el millor que tenim aquí.
Sempre dic que és una de les joies de la corona del teatre català.
Sí.
Sala Beckett, amb els tallers que s'hi fan... Que
no, està magnífic.
Poc se'n parla dels tallers que s'hi fan.
Ha estat molt bé. El laboratori està magnífic.
És una passada.
Es fan coses molt interessants i porten gent molt interessant, hi ha projectes molt xulos. El problema és que és poc. El problema de Beckett és que n'hi ha una i és petita. Hauria de ser algú molt més... més apoyat institucionalment, molt més gros, jo crec. Però bueno, no. Això ja... Aquí parlo de manera quasi egoista, perquè a mi m'agradaria que hi haguessin més... com es diu això? Més tejemanejes, més laboratoris, més tal... per poder-hi participar més que res. I tant.
Què? Quina és la darrera autoficció que has anat a veure?
Ostres, doncs fa bastant, que no veig res d'autoficció.
No?
No, bueno, aviam... No sé si era autoficció, lo de les Uraneta. No, Uraneta es deia funcionar.
L'Uraneta.
Em va semblar terrible. No em va agradar gens. No m'agrada gens. No.
Per què?
A mi la pornografia emocional no m'agrada.
Uau.
És veritat, no passa res. Ells dos estaven molt bé, però no em va interessar massa. I vaig anar a veure també el Macbeth.
Mira, jo vaig anar el dia d'estrena.
Què et va semblar? Ja, jo també penso el mateix.
No he dit res. Mira,
Avui he llegit una crítica demoledora, eh?
L'Oriol?
Crec que sí, l'ha destrossat.
Sí. Mira, jo tornaré a veure-la. No, t'ho dic per una cosa. Perquè jo crec que el dia de l'estrena em va una sensació que igual l'elenc estava com molt nerviós. O que alguna cosa va passar.
És que algú passa.
Alguna cosa va passar.
Algú passa. Hi ha un elefant en l'habitació.
A nivell escènic, escenografia, jo dic que a mi em va meravellar bastant. No vaig entendre el concepte de transportar Macbeth de la Primera Guerra Mundial. M'ho explica molt bé. Però tampoc és el de més.
No, va ser bueno, vale.
Tampoc és el de més. Però la foscor, que per mi significa, tal com entenc jo Macbeth, jo crec que està molt ben representada en escenari. Ara, el treball dels actors sent qui són, a mi m'han deixat
una
mica fred.
Sobta.
Per això vull tornar-la a veure, perquè jo crec que amb el rodatge...
Ja.
Jo crec que la cosa millorarà substancialment. I compte, que a mi em va deixar una mica fred que no dic que ho fessin... No, jo no puc dir i no tinc la capacitat moral per dir Ernest Villegas, Laia Marull, Pep Cruz, Pol López, ho fan malament. No ho fan malament. Pol López, per mi, és un dels millors actors d'aquest país i un dels que més sap recitar Shakespeare, per exemple. Però sí, els vaig veure una mica situats. I ja està. Això és el que penso.
Vale. Està bé.
T'hem convertit en una secció de crítica teatral?
No, però és que, clar, la vaig a veure, dic, segur que l'ha vist, has parlat de teatre, m'has preguntat a mi, doncs, mira...
És veritat. Tot arreu. Estàs parlant d'autoficcions. Tots tenim un Macbeth dins.
Ostres, jo, mentre no tingui a Lady Macbeth dins, jo estic tranquil, perquè ella sí que em fot por,
Ella sí que em fot por. Es parla molt de Macbeth i poc de Lady Macbeth,
Home, és la protagonista. Jo això ho penso, és la protagonista.
Jo també ho he dit sempre.
És qui corta el bacalao.
Sí.
I és el personatge més terrorífic que hi ha. O sigui, és increïble.
Jo crec que sí.
Però sí, mira, un dia podem parlar de Shakespeare. Estaria bastant bé parlar de Shakespeare.
Sí? Vols fer filosofia i Shakespeare? Jo sóc absolutament shakespearià.
Podríem parlar... Aleshores, Shakespeare el tinc bastant treballat filosòficament. M'hauria de preparar una mica, però...
Sí?
És una secció molt viable.
Setmana que ve?
Quines teníem? Què m'havia de preparar aquesta setmana? Que se m'ha oblidat completament. Tu també t'has oblidat, oi? Sí. Algú de la història o alguna
cosa així. Jo m'he oblidat?
Sí, no?
Bé, qui porta la secció?
Jo, però tampoc te'n recordes.
Que vas dir que portaries alguna
cosa? No, em vas dir tu alguna cosa a mi. I et vaig dir, ostres, sí, estaria bé això. I se m'ha anat completament. Vale, doncs, era algo sobre la història, però... Hasta aquí llegamos.
Ja ho farem. Com que però... tenim el podcast, ja ho recuperarem.
Exacte. Però Shakespeare sí que és una cosa que la puc tenir a mà.
Sí, eh?
Perquè tinc els meus apunts, tinc algunes cosetes.
Setmana que ve?
Sí.
Leo Spluga?
Shakespeare contra Bloom. Contra Harold Bloom.
Uau!
No.
Camarada, que vagi molt bé. Gràcies, com sempre.
Vagi molt bé.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba els a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a bancsabadell.com/hipoteques.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
La publicació d'aquest comunicat per part del Reial Club Deportiu Espanyol, que demostra un absolut desconeixement dels fets i una ignorància total del sentit de la cultura en democràcia, suposa un atemptat directe ja no únicament contra la llibertat d'expressió, sinó contra la dignitat mateixa del teatre i de l'art en general. Alimenta irresponsablement una falsa polèmica i posa en perill la integritat de persones concretes. Atia el foc, donar credibilitat i deixar-se portar pels missatges agressius i les amenaces llançades a través de les xarxes socials contra una obra de teatre sense ni tan sols comprovar la veracitat dels fets o l'abast de les conseqüències, és fomentar el fanatisme més baix i desraonat. Així sonava el comunicat que podíem llegir i publicat per la Sala Beckett després del que ha passat amb l'obra Cacòfoni i entre la Sala Beckett i el Reial Club Deportiu Espanyol. Toni Casares, director de la Sala Beckett. Què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me a parlar amb calma i serenitat d'aquest assumpte.
Calia un comunicat com aquest? Tan però... contundent?
Sí, calia. Jo crec que sí, perquè estàvem en el llindar d'una actitud que és perillosament inflamable o capaç d'encendre un llumí molt perillós que porta a actituds de fanatisme, de censura, etc, etc. Per tant, davant d'aquest llindar s'ha de ser molt beligerant, penso jo, i s'ha d'estar molt atent a que no es pugui atrevessar. I s'estava atrevessant amb aquest comunicat, amb el primer comunicat, diguem, que va fer l'Espanyol, deixant-se endur, insisteixo, per unes reaccions fanàtiques, agressives, violentes, i això no es pot tolerar.
De seguida analitzem una mica aquest comunicat de la Sala Beckett abans, però, Toni, deixa'm preguntar-te una mica quin és el timing. Com va passant tot
plegat? Sí, això és aquest espectacle cacofoni que es va estrenar
24 ja, de gener,
el 24 de gener, que ha funcionat molt bé, que està, per cert, em sap greu, sembla que estic fent propaganda, però no passa
res,
sí,
aquí vam
perquè
venir...
estan exaurides les localitats.
Mira, Toni, aquí vam tenir Clara Ramon...
Ho sé. Anna Serrano, segurament.
I Anna Serrano.
Sí. Bé, doncs aquest espectacle es va estrenar el 20 de gener, ha anat fent funcions molt bé, amb molt bons resultats per part de la resposta del públic, etc. I en una de les funcions, perquè estem fent funcions també per instituts, perquè és una obra molt, molt adequada per públic juvenil, després d'aquella funció, una noia li va dir al seu pare que en aquesta obra es parlava d'un jugador de l'Espanyol acusat de violació. Mm. I a partir d'aquí, aquesta persona va fer un tuit incendiari i que va desencadenar atacs perquè es considerava que la Sala Beckett atacava l'Espanyol per fer sortir un personatge jugador de l'Espanyol acusat de violació.
Perdona, Toni, per rectificar, van venir Clara Ramon i Clara Sanz.
Ah, d'acord.
En aquest estudi.
D'acord. No, la primera cosa importantíssima és que tant els tuits que van començar a aparèixer com el propi comunicat de l'Espanyol demostren, com diem nosaltres en el nostre comunicat, un absolut desconeixement. És a dir, la gent va començar a fer tuits i missatges i els responsables de l'Espanyol van començar a fer comunicats sense haver vist l'obra, sense saber quin era exactament el context, què s'explica en aquesta obra. Ni hi surt aquest personatge. És a dir, els de l'Espanyol, malgrat que els hi vam explicar que no hi sortia cap personatge, que senzillament s'hi feia una referència, que això servia per parlar d'altres temes, etc etc, van continuar parlant de l'obra en termes absolutament de desconeixement.
Després de llegir el comunicat del Real Club Deportiu Espanyol, que per cert és un comunicat absolutament escuet, en el que lamenten
segurament
que això passi...
Segurament massa escuet.
I diuen que no hi estan gens d'acord... No, vull dir, diu molt poca cosa, eh?
Bueno, acusen a la Sala Beckett de falta de respecte i no fan cap esment... És a dir, diuen que la Sala Beckett utilitza el nom de l'Espanyol, no sé què, i en canvi no fan cap esment als que sí que utilitzen el nom del club, d'un club molt respectable, i ja parlarem si vols després, però els que estan utilitzant el nom del club d'una manera perversa i perillosa són els que fan aquests tuits basats en falsedats i amenaçant a un equipament de teatre i a les persones que hi treballen. En aquest comunicat de l'Espanyol això no es recull, quan és precisament, jo crec, el que és més important, perillós i contra el que s'ha de...
Això és el primer que penses, un cop llegit el comunicat de l'Espanyol?
Sí,
completament. Un cop reps el comunicat?
No, és que jo no rebo el comunicat sense saber-ne res. Jo rebo trucades dels responsables de comunicació de l'Espanyol.
Qui et truca a l'Espanyol?
El responsable de comunicació. I em diu, volem fer un comunicat condemnant aquesta obra. I jo li dic, no, perdona, heu de fer un comunicat condemnant aquests tuits, en tot cas, si és que voleu fer un comunicat. Perquè jo els hi dic, nosaltres, aquests tuits, no els estem responent públicament.
Què diu el responsable de comunicació espanyol?
Que no tenen més remei perquè hi ha gent de la seva massa social que els està demanant un comunicat. Tota aquesta gent que està demanant un comunicat no han vist l'obra de teatre. És el que intento explicar-li en els responsables de comunicació espanyol, de dir, escolta, si us deixeu endur per aquests comentaris de xarxes de gent que està indocumentada, que estan opinant frívolament, perillosament, esteu alimentant aquesta flama. Nosaltres, com a Sala Beckett, no els respondrem públicament, aquests tuits. Aquells tuits que siguin respectuosos, els respondrem individualment i intentarem explicar què està explicant l'obra de teatre, perquè, insisteixo, la majoria de gent no l'ha vista. Però si d'això en feu un comunicat públic, esteu encenent una flama. Nosaltres no volíem treure un comunicat públic, però finalment ens hi vam veure obligats. Perquè davant d'un comunicat que t'està acusant de faltar el respecte a algú, tu t'has de pronunciar.
Abans d'entrar en el comunicat de la Sala Beckett, deixa'm-ho deixar clar, Toni, perquè ara algú que ens estigui escoltant pot pensar des d'aquest programa, i com a màxim responsable d'aquest programa, s'ha convidat en Toni Casares, que és una part de tot el que ha passat. No, no, nosaltres hem trucat al Real Club Deportiu Espanyol i ens han dit que ells es remeten únicament al comunicat i que no volen parlar sobre tot el que ha passat.
Segurament fan bé. És a dir, jo tinc els meus dubtes de si és necessari que jo ara estigui en mitjans de comunicació, etc, etc. Segurament fan bé de no inflamar més la qüestió. Jo, entre ahir i avui, ens ho hem pensat molt fins a quin punt havíem de respondre als requeriments dels mitjans de comunicació.
Però no creus, Toni, que també s'ha engegat un debat cap al món de la cultura? També està molt bé?
És per això, segurament, perquè aquí hi ha un debat de fons que no té a veure amb l'Espanyol, que evidentment no té a veure amb els seguidors de l'Espanyol, als quals vull enviar un missatge de salutació, d'abraçada, de respecte absolut. Aquí no hi ha res en contra dels seguidors de l'Espanyol, només faltaria gent, a més, avesada a estar en el costat minoritari de la societat. Per tant, tots els respectes en aquest sentit. Però és veritat que els qui gestionen, els qui prenen les decisions sobre les comunicacions oficials d'aquest club, tinc la sensació que en aquest cas s'han equivocat i han, insisteixo, travessat un llindar que és excessivament perillós. El debat, en tot cas, té a veure amb el paper del teatre en la societat, en quina és la diferència entre allò que correspon en els àmbits d'expressió sobre la realitat, sobre l'actualitat, el periodisme, etc, etc, i què és el que li hem de demanar en la ficció i en els escenaris. Aquí sí que hi ha un debat important. I després, un altre debat també important, que segurament també travessa aquest, és el de la presència de la cultura i del teatre i de les arts en general en els mitjans de comunicació, i en canvi la presència del futbol i dels esports també en els mitjans de comunicació. Aquesta desproporció flagrant fa que moltes vegades no se sàpiga llegir bé el que passa als escenaris de teatre.
És a dir que, deixeu-me ser molt sincer amb tot el que està, amb tot el que està passant. Toni Casares a mi no em coneix de res, jo amb ell sí, perquè és el director de la Beckett, i habitualment és una sala que freqüento. Ja ho sabeu que en aquest programa, entre d'altres, també fem contingut molt cultural. I, per tant, t'agafaré una mica de confiança, si em permets, Toni, i et preguntaré. T'ho dic perquè sé que ets algú molt honest. En algun moment, després d'escriure el comunicat que feu des de la Beckett, has pensat, hosti, igual l'hem escrit massa en calent.
Sí, per descomptat. Sí? Ho continuo pensant. Sí, 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 sí. Jo crec que segurament requeria... És que el que requeria era no haver-lo d'escriure. El que passa que la flama incendiària del comunicat de l'Espanyol també ens ha inflamat a nosaltres. Aquest és el problema. Per això jo, en els responsables de l'Espanyol, els deia no feu un comunicat, o en tot cas, si feu un comunicat, no us limiteu a acusar a la Sala Beckett, sinó que feu un esment també de l'actitud incendiària d'alguns dels vostres seguidors. Ha estat això el que ha encès la flama. Evidentment que algú ha dit el comunicat de la Beckett està hiperventilat. Sí, segurament sí. És possible que sí, no dic que no. En tot cas, res del que diu el nostre comunicat no ho poso en dubte. És possible que el to... Hi ha qui ha dit que és un comunicat superb perquè parla de que el teatre requereix un esforç intel·lectual. Jo continuo dient que sí, el teatre requereix un esforç intel·lectual. És un esforç, la frase següent que diu el comunicat, és un esforç que el pot fer tothom, que no està reservat a una elit. Però s'ha de fer, evidentment, i és important que hi hagi coses a la vida que requereixin un esforç intel·lectual i que ho reconeguem. No té res a veure ni amb un nivell cultural. No, és senzillament una actitud, de la mateixa manera que cal sortir de casa per anar al teatre, cal asseure's i cal entendre que allò que passa en l'escenari és ficció. I això és el que és important i és el que ressalta el nostre comunicat.
Deixem-ne aquí, Toni. El comunicat dieu... Al teatre cal saber diferenciar els actors dels personatges. Cal entendre que el que passa a l'escenari i el que s'hi diu no és mai veritat. I ho posem en majúscula. No és mai veritat.
Evidentment. Sí. Això fins i tot...
Em deixes dubtar a mi una mica
d'això? Sí, això fins i tot hi ha gent de teatre, per dir-ho d'alguna manera, o grans creadors de teatre i grans especialistes de teatre que ho posen en dubte. Segurament...
Jo ho poso en dubte.
Sí.
Jo perquè crec... el teatre, com a mínim, interpel·la la veritat.
Absolutament. És que el teatre, perquè interpel·li la veritat, ha de ser mentida. Si no, no interpel·laria la veritat. Aquesta és la gràcia. És a dir, la condició necessària perquè el teatre interpel·li la veritat, incideixi en la societat, etcètera, etcètera, és que ha de ser mentida. S'ha d'acostar a la realitat, ha de jugar, ha de filtrejar amb la realitat. Però al teatre hi ha uns actors, i aquests actors van disfressats, i representen personatges, i això no ho hem d'oblidar. Si Hamlet necessita que vinguin els comedians per fer veure en el seu oncle que és responsable d'un assassinat, necessita, precisament per fer veure això, que siguin uns actors, que hi hagi una ficció, i des d'aquesta ficció, nosaltres, que ens emocionarem, que ens enrabiarem, que plorarem, deixarem allà les emocions en el teatre, i al sortir del teatre ens adonarem dels vincles que hi ha entre allò i la realitat. Si no hi ha aquesta diferència, si no hi ha aquesta separació, el teatre esdevé una altra cosa.
Deia que analitzaríem una mica tot aquest comunicat que feu de la Beckett. També acuseu el club, el Real Club Deportiu Espanyol, de cometre un atemptat directe contra la llibertat d'expressió i la dignitat del teatre i l'art en general.
És que l'està posant en dubte, és el que t'estava dient. És a dir, està atacant...
Però no és massa gros, dir-ho així?
No és gros. Jo crec que no, perquè és importantíssim. Perquè vivim un món en què la veritat i la mentida s'han barrejat de tal manera que ens hem oblidat d'entendre que estan separades.
T'ho dic diferent, Toni? Si qualsevol queixa, sí. I entenc que el Real Club Deportiu Espanyol, per molt en contra que algú hi pugui estar, o encara que generi diverses opinions, entenc que està fet amb respecte. S'equivoqui o no, però està fet amb respecte.
Sí.
Dir algú que... comet un atemptat directe contra la llibertat d'expressió, no és jugar en contra de la mateixa pròpia llibertat d'expressió? És a dir, la cultura ha de poder ser criticada, també.
Absolutament. Clar que ha de poder ser criticada, però torno a dir el mateix. Si tu estàs donant ressò, veu i legitimant missatges que amenacen per coses que es diuen en un escenari, tu no pots obviar aquest costat del problema. Aleshores, per això dic que és atemptar contra la llibertat d'expressió, perquè estàs primer dient m'estan faltant el respecte des de l'escenari i no és veritat, perquè a més és que clar, s'hi afegeixen més coses. No és veritat perquè s'està fent des del desconeixement. És a dir, s'està dient que l'obra de teatre diu i fa unes coses que no fa. I per tant, des del desconeixement, criticar una obra de teatre... Jo li vaig dir al responsable dels mitjans de comunicació què he de fer jo ara si quan arribi al teatre, fruit d'aquests tuits i d'aquests missatges, l'actor em diu que li fa por dir aquesta rèplica, perquè a més estem parlant d'una rèplica, o dues. Què he de fer? És per això que estic dient estem en el llindar de la censura. Si a aquest actor li agafa por perquè ha rebut aquests missatges... Estem creuant una frontera gravíssima.
Ara et vaig a la contra, entre altres coses, perquè em sembla molt més divertit, eh? Però si em permets, que no sigui un jugador del Futbol Club Barcelona, això t'ho hauran dit mil vegades des que ha passat tot plegat,
sí,
eh?
Sí.
Arran del cas Dani Alves, això no és autocensura?
No, pel següent. Aquesta obra parla... d'un jugador de futbol de segona divisió. És una obra anglesa, de fet, d'un jugador de futbol de segona divisió que és acusat de violació. I en aquesta escena en qüestió, en aquesta petita escena, el que es diu és el fet que sigui un jugador de segona divisió rebaixa el delicte és que hi ha violadors de primera i violadors de segona.
Aquí és on ens hem de preguntar...
Per tant, per explicar això, era important... que busquéssim en el context català i en el context barceloní un equip de segona divisió.
Podríem estar d'acord, però hauríem d'anar a l'arrel, i l'arrel es diu Molly Taylor, que és l'autora de l'obra original,
sí.
Que fa referència al Queen's Park Rangers,
sí.
un equip de segona divisió.
Sí.
Ara bé, l'autora agafa l'equip perquè és de segona divisió o perquè a l'equip hi ha dos casos d'assetjament sexual?
pel que t'acabo de dir, l'autora vol que l'acusat de violació sigui de segona divisió per explicar que el fet de que sigui de segona divisió no rebaixa la possible condemna. És a dir, no hi ha violadors de primera divisió i violadors de segona. Insisteixo, per explicar això, cal que el jugador sigui de segona divisió. D'acord? A mi em fa una mica de llàstima, de pena, que haguem de baixar en aquest nivell, diguem, de concreció. Perquè, torno a dir el mateix, estem parlant d'una obra de teatre. Cap seguidor de l'Espanyol... Hi ha una pregunta que estic fent també aquests dies. Per què, si una obra parla d'un violador, no ens indignem? Però, si aquest violador és del nostre club de futbol, sí que ens indignem. És que posem per davant la condició de seguidors o socis d'un club de futbol per la condició d'homes? Fins aquí hem rebaixat la nostra dignitat humana en què el que ens indigna és quan ataquen el nostre club i no quan ens sentim representats com a persones, com a homes, davant d'un problema tan greu com és el de les agressions sexuals.
Per tant, perdona, Toni, però entenc que vens una mica la meva i dic a la meva quan a la secció anterior ho esmentava i deia, ara quan entri Toni Casares li diré perquè és la meva opinió personal. Jo crec, i ara sí que dic que és la meva opinió personal, que amb tot plegat ens estem equivocant de debat.
Mira, aquesta...
Perquè el debat no és aquest. El debat són les agressions sexuals que estan passant cada dia als carrers.
Exactament. Estic completament d'acord amb tu. I aquesta és la llàstima, que aquests tuits incendiaris han tergiversat fins a tal punt la voluntat temàtica d'aquesta obra...
No, Toni, però convindràs amb mi els tuits, el comunicat de l'Espanyol i el comunicat de la Beckett.
Però és que el comunicat de la Beckett respon al comunicat... No hi ha més remei.
No hi ha que entrar al trapo, no?, que se'n diu.
Sí, sí, entrar al trapo, sí, i segurament en calent, etcètera, etcètera, però insisteixo... L'alarma és, o la resposta de la Beckett és a aquest comunicat de l'Espanyol, precisament queixant-nos d'això. No esteu entenent el que està explicant aquesta obra. És per això que parlo d'un esforç intel·lectual, etcètera, etcètera, que torno a dir el mateix, aquest esforç intel·lectual no va de cara als socis de l'Espanyol. Déu nos en guard, només faltaria. El que em queixo, precisament, és que no s'ha vist l'obra. El 90, no sé quants per cent dels tuits i dels missatges i dels comunicats oficials que s'han fet en relació a això es fan des del pur desconeixement. Aquesta és la nostra queixa.
Deixes fer un exercici de memòria, també? 2000-2001. Àlex Rigola dirigeix una versió de Titus Andrònic, de Shakespeare, en què els violadors i mutiladors d'un personatge de l'obra vestien samarretes... del Futbol Club Barcelona.
Sí. No era una producció nostra, però és que... Però és que
sí, perquè aleshores
tothom
no
ha posat aquest exemple, però és que ara no se me n'acudiran, però n'hi ha a mils d'exemples d'obres de teatre que fan servir referents locals i que aquests referents resulten incòmodes i conflictius. Aquest és una mica el paper del teatre, el paper del bufó davant del rei, posar el dit a la llaga. El que passa que la llaga en la qual posa el dit la nostra obra és precisament l'ús pervers de les xarxes i la lluita contra actituds masclistes que encara estan absolutament escampades en la nostra societat. Aquestes són les dues llagues en les quals posa el dit l'obra cacofonia, que precisament el que està passant en relació a aquesta obra aquests últims dies és la cacofonia que la pròpia obra denuncia.
Em queda minut i mig. Dones per tancada la polèmica?
Tant de bo que no. Tant de bo que no, tant de bo que continuem parlant de quin és el paper del teatre en la societat, de per què ens sentim interpel·lats davant de segons quins missatges i per què no. Insisteixo, per mi, no tinc absolutament res en contra ni del futbol, ni dels seguidors de futbol, ni de la gent que s'emociona als camps de futbol, etcètera, etcètera. Estic en contra de la gent que es mediatitza les seves opinions en funció d'una adscripció sentimental, emocional, en un club.
T'has plantejat tornar a parlar amb la gent del club?
A mi no em cal. Jo estaré encantat si ells volen que en parlem, però jo crec que, torno a dir el mateix, el problema no és un problema amb l'Espanyol. Vull dir que, i com tu bé deies, en el muntatge de l'Àlex Rigola de fa uns anys hi havia unes samarretes del Barça, aquest mateix problema hauria pogut passar amb el Barça o, fins i tot, no només amb clubs de futbol, amb altres entitats, amb altres espais, diguem, de la societat.
Cacòfoni la tenim a la Sala Beckett fins al...
Fins aquest diumenge estan gairebé exaurides les localitats. No prorrogarem, tothom m'està dient, home, això s'anirà molt bé, per què prorrogareu? La Beckett té compromisos amb altres espectacles, amb altres propostes molt interessants, per cert, de teatre, i per tant, bé, malauradament, molta gent es quedarà amb les ganes.
Jo sempre dic que la Beckett és la joia de la corona d'una ciutat com Barcelona. Toni, et convido a venir un altre dia en aquest programa i ara sí parlar de teatre. Moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres, gràcies per l'atenció.